els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
I ja sabeu que cada dimecres, cap a aquesta hora aproximadament, ens agrada dedicar doncs, una estoneta al programa a parlar de comunicació i fer-ho en totes les seves vessants. Avui, de fet, parlarem de comunicació digital i de la quantitat de diners que mou aquesta indústria, Marta.
Sí, és un fenomen a l'alça i els Estats Units s'han tornat a avançar, com acostumen a fer en aquests casos, i ja l'han batejat. L'han dit economia dels creadors. Són persones que generen ingressos a partir de la creació i la distribució de continguts que, en primer lloc, els interessen ells i com que són influents i en moltes ocasions grans comunicadors, el seu contingut acaba interessant també a milers de seguidors que tenen els seus canals de YouTube o també de Twitch, per exemple.
Doncs mira, per desengranar aquest fenomen avui, la veritat és que, com sempre, és un plaer escoltar-la a la Susana Pérez Soler, periodista i doctora en comunicació digital per Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Susana? Com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé, Susana. Gràcies per estar un dia més aquí a l'Espai de Comunicació del Matí a Ràdio Estel. Ara ens ho estava explicant una mica la Marta. Centrem-nos en aquests creadors de continguts. Dius tu que la pandèmia doncs, va ser aquest punt d'inflexió, no? Quants creadors de contingut hi ha ara, si ara estem parlant, a nivell internacional, al món?
Mira, doncs el 2020 es calculava que eren aproximadament 50 milions de creadors independents i ara les xifres diuen que estan entre 100 milions de creadors. Per tant, en 2 anys hem augmentat per 6 aquesta xifra.
Clar. Wow. I claríssim aquest punt d'inflexió, no? Com deies tu, que ha estat la pandèmia, no? Perquè ha estat com una font d'inspiració per molta gent, no?
Totalment, o sigui, una font d'inspiració i, a més, no, la impossibilitat de fer altres coses fora de casa doncs va portar moltes persones a intentar obrir-se un canal i comunicar la seva passió. Per exemple, doncs això, com juguen a videojocs o com donen consells de vida saludable.
Clar, i això és curiós també, no? Ara parlarem específicament d'alguns d'aquests creadors, Susana, però és clar, ells parlen, és a dir, no fan res més que no fessin abans de ser creadors de continguts, perquè tots aquests, per exemple, que diguéssim, graven mentre juguen als videojocs, esclar, no tenen una feina extra, perquè fan, diguéssim, treuen diners dels seus hobbies, no? De les seves aficions.
Bé, aquests són una minoria, i de fet són els que més es coneixen, no? I els que més veiem. Tothom, quan pensa en ser un influencer, pensa doncs això, no? En ser Ibai Llanos, per exemple, que és un famós streamer que té un canal de Twitch per comentar com juga a videojocs, o, per exemple, ser la Dulceida, no? Que és una de les influencers més conegudes entre les dones joves, que el que es dedica doncs, és a donar consells sobre moda i té també una marca pròpia. Però, si ens fixem en el conjunt d'aquests creadors, o sigui, aquests 300 milions que abans, només un 1% arriba a aquestes xifres estratosfèriques, és a dir, la possibilitat de només crear continguts. La resta sí que augmenta aquests ingressos que els dona la plataforma amb moltes altres activitats.
Mira, si et sembla, anem parlant d'aquests...
Fem un repàs, no?
Exacte. Tenim, per exemple, a casa nostra, un dels més coneguts, ho deies tu, Susana, per no dir el més popular, és aquest, l'escoltem, Ibai Llanos.
Estamos en un nuevo Si te ríes, pierdes, en este caso del mes de febrero. Así que, amigos, dejen un like si les gusta este contenido. Antes, empezamos con el Si te ríes, pierdes con un vídeo de Jesus Crack. Vamos a ver...
Clar, la Marta ja ha començat aquesta llista de grans, no sé si dir-ho així, els nous rics de la comunicació, Susana. De fet, aquest vídeo té 3 milions i mig de visualitzacions. Tu ets més experta, Susana, això és un fenomen, no? Vull dir que arribar a aquestes xifres, de fet, una mica és que treu suc d'on no hi ha, no? Què té l'Ibai, d'alguna manera, que fa que enganxi tant, no? I que enganxi sobretot a tanta gent, no? Perquè hi haurà com molta gent que et dirà, però és que no sé què té l'Ibai Llanos, però me l'acabo veient, no?
Com ho esteu definint vosaltres, això és totalment un fenomen. Només dir-vos que l'any passat, no sé si ho recordeu, però en un directe de l'Ibai Llanos es va filtrar quants diners cobrava. i cobrava 120 milions d'euros al mes.
Què dius,
o sigui, ara? 120 milions d'euros al mes.
Al mes?
Sí, sí.
Carai.
Sí, sí. Sí, sí. O sigui, ella estava fent un directe i sense voler va tocar una pantalla i es va veure el que cobrava entre el 27 d'agost i el 25 de setembre de 2021. I això eren 145.000 dòlars, per ser més precisos, que és aproximadament, doncs, això, uns 120 o 24.000 euros. I només era en aquell mes, eh? Per tant, sí, això és un fenomen. Ell després, no sé si ho recordeu també, però va fer un vídeo en el qual recomanava a tota la seva comunitat que no es fixessin en els diners que ell cobrava i que ningú intentés emular això. Perquè recordem també que hi ha un 30% de nois, de nens, que volen ser influencers de grans. I quan volen ser influencers, doncs això, estan pensant en aquestes figures. Però és important transmetre la idea de que igual que només hi ha un Messi, només hi ha un Ibai Llanos. Per tant, quants ho intentaran ja es quedaran pel camí? Segurament la majoria. Però què és el que tenen? Doncs jo crec que és aquest llenguatge pròxim, no? I el fet que passen moltes hores a l'habitació d'aquests joves parlant dels mateixos temes que aquests joves amb el mateix llenguatge que ho fan ells. En definitiva, són com un amic més.
Mm-hmm. Ens hem quedat una mica impactades amb aquesta xifra de 120 milions d'euros. Ja quan has dit més, sí que no ens hem quedat aquí clavades a la cadira.
És el que cobra el José.
Susana, clar. Escolta, d'on surten tots aquests ingressos? Perquè aquest contingut, esclar, pels usuaris és gratuït. D'on surten aquests 120 milions d'euros mensuals?
Ai, deixeu-me rectificar. 120.000. Que són molts, 120.000 euros, també. Sí,
val,
sí,
val,
sí, sí.
Val.
No,
són
però
molts,
no milions,
però esclar...
No milions.
Són moltes xifres, eh? Que ja ens agradaria molts guanyar-los.
Clar,
però...
i tant, igualment, efectivament, molta gent no els guanya en un any.
No,
i
correcte.
Ja estem parlant d'això, que els guanyava de manera mensual.
Susana,
sí,
ja
sí, sí.
Arriba un moment que la xifra és tan esfereïdora...
Ja, ja, que mareja.
Ja realment costa fins i tot de dir-la, saps? Encara que sigui mil o milions, no? Òbviament, milions... És que està dient,
una mica bueno, més.
Deixa-ho, ja està, no?
Sí, era estratosfèric, no? Era com un impossible gairebé.
Sí, però bé, igualment 120.000 euros són una barbaritat. La pregunta, Susana, com deia
mensuals,
la Mercè, és la mateixa, mensuals. D'on surten?
Doncs en aquest cas concret de l'Ibai, que ja diem que és un cas únic i paradigmàtic, parlem només dels ingressos de la plataforma, perquè ara potser de Twitch en aquest cas, perquè ara potser si comencem a sumar el que ingressa per publicitat, el que ingressa per organitzar esdeveniments, el que ingressa per fer col·laboracions amb altres mitjans, etcètera, etcètera, sí que la xifra es podria encara inflar una mica. Però en aquest cas dels subscriptors, de la gent que té subscrit en el seu canal de Twitch i que ha decidit pagar per consumir el seu contingut.
Clar, ara, les darreres setmanes, de fet, aquí n'hem parlat moltíssim del fenomen, un altre fenomen, la Kings League, vam parlar amb el company Jordi Cullell, també de Blanquerna, un projecte precisament liderat per l'Ibai Llanos. No sé quina valoració en fas d'aquesta Kings League, des d'un punt de vista, des de Susana, des del punt de vista de la comunicació digital, no? Què és el que genera?
En aquest cas de la King League, la veritat que us puc explicar poca cosa. Sé que és un projecte que té juntament amb en Gerard Piqué, però estic totalment out del tema dels eSports, no? Que és la possibilitat de seguir aquestes lligues creades només en entorns digitals. Però a mi se m'escapa moltíssim.
En qualsevol cas, Susana, comentàvem de xifres també de seguidors. L'Ibai en té 12 milions i mig a Twitch. Que és també una barbaritat.
I mira, i si us sembla, continuem amb aquest repàs. Avui estem fent aquest repàs des del camp de la comunicació digital amb la Susana Pérez Soler i amb la Marta Harque, justament perquè, Marta, ens portes un altre creador de continguts molt popular, també de casa nostra.
Exacte, i que precisament es va iniciar al món de la ràdio, és el Gerard Romero, que té un canal a Twitch, a Gigantes, on s'hi viuen moments hilarants, té evidentment molts seguidors també, s'hi viuen moments hilarants com aquest durant una entrevista al futbolista Luis Suárez.
Pero tú acabas de decir, ¡ojo, que acaba de caer una suscripción! Espérate, espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta. Aguanta. Momento. Te tengo que agradecer a la gente. Un segundo, Luis. Ya va. Ya está. Y después tengo que hacer así.
Sí, sí, sí.
Porque esto es mi curro ahora, Luis. Ahora la gente me tira suscripciones para que yo pueda vivir.
Ah,
y entonces.
¿Y de esto vivís ahora?
De momento sí. De momento. Bueno, de esto. ¿Pero qué te ríes? Porque, a ver, ¿tú crees que tienes que reírte ahora de mí?
Brutal la reacció del exjugador del Barça, no? Luis Suárez, Susana?
Totalment, la veritat que sí. Però tornem a veure una mica el mateix que vèiem amb l'Ibai Llanos, no? És una persona molt propera, és una persona que tota l'estona està interactuant amb la comunitat, és una persona que si s'equivoca no passa res, no? Ho juga a favor seu, és una persona molt espontània, divertida, i això, doncs, a un grapat de persones realment els apassiona. De fet, recordem que Gerard Romero era un treballador de RAC1. Era un periodista que cobria esports, cobria concretament el Barça per RAC1 i va estar 14 anys treballant en allà. Va ser arran de la pandèmia, també. Ell tenia altres canals, tenia Instagram, tenia Twitter, tenia bastants seguidors en aquests. Tenia també Twitch i va ser arran de la pandèmia que va decidir fer una aposta total per Twitch, és a dir, deixar la seva feina com a periodista en un mitjà de comunicació tradicional i passar només a comunicar a través de Twitch. I la veritat que a nivell econòmic té uns bons resultats en el seu cas.
No, clar, vull dir, diguéssim, aquest canvi de feina li va sortir bé, sens dubte, al Gerard Romero. Però en aquest sentit, Susana, és veritat que amb els exemples que estem portant avui són persones, no? Aquests comunicadors, òbviament que són més comunicadors, no sé si ho veus tu, no? que és un tret essencial que tinguin un tipus de carisma especial, perquè Gerard Romero és una persona, deies, periodista d'esports, no? Però tenia com un tret diferenciador, diguéssim, dels altres. A veure si se m'entén, saps el que et vull dir? Que es necessita per poder ser aquesta imatge tan propera, no? I per poder enganxar tanta gent.
Totalment, o sigui, potser els mitjans de comunicació tradicionals pateixen un defecte, no sé si dir-li d'aquesta manera, però tenen un llenguatge molt més formal, no? Aleshores, tots aquests comunicadors que veiem, com ara l'Ibai Llanos o veiem el Gerard Romero, el que no fan és ser formals. Això segur. Es mostren propers, es mostren divertits, es mostren més propers a l'entreteniment, no? Per exemple, es va comentar molt també el moment en què Messi va concedir una entrevista a Ibai Llanos quan va deixar el Barça i, en canvi, no la va concedir a cap mitjà de comunicació tradicional. En Messi sap que si li dona l'entrevista a l'Ibai Llanos, ell no li posarà contra les cordes, és a dir, no li farà cap pregunta compromesa sobre el frau fiscal, per dir alguna cosa, no? Del que se l'acusa també o se li ha acusat al Messi en el seu moment. El Gerard Romero ha dit, per mi és un amic, jo, si ve al meu programa, el que no faré és que pateixi. En canvi, si va pel filtre dels mitjans de comunicació tradicionals, si passa per un periodista, aquests jugadors i aquestes celebritats s'exposen, no?, a ser qüestionats, i això és una de les coses per la qual aquests influencers tenen tant d'èxit, no?, perquè no estan fiscalitzant el poder. No estan exercint en aquell moment el periodisme, sinó que el que estan fent és comunicar, entretenir, passar-ho bé, estar una bona estona, doncs això, amb els seus seguidors, deixar que els seguidors també puguin intervenir, no? O sigui, també hi ha una diferència molt gran entre estar a RAC1, on no hi ha bidireccionalitat amb els usuaris, on tu no pots demanar a la teva comunitat que participi, que s'expressi, que digui la seva, i el que fa el Gerard Romero a Twitch, on pot demanar fins i tot, no?, que financin un viatge a dos periodistes per cobrir, doncs, el possible fitxatge de Xavi pel Barça en el seu moment, quan Xavi va fitxar pel Barça.
No, clar, d'alguna manera també el que fan és crear, sens dubte, una comunitat. Vull dir, no?
Clar,
és totalment. Aquesta idea de família, no?, en què tothom hi pot col·laborar.
Totalment, i ja us dic, col·laboren fins al punt no només de voler opinar i de voler participar, és a dir, de crear continguts també, que el Gerard Romero això ho incentiva, no? Ell fa tertúlies en les quals els tertulians són els seus propis seguidors, sinó que, a més, financen accions puntuals concretes que els hi demana el Gerard Romero a través de Gigantes. I un exemple era aquest, no?, que us mencionava, quan es va fitxar a Xavi pel Barça, doncs es va enviar dos periodistes de l'equip, de Gerard Romero, que ell al canal de televisió que té es diu Gigantes, doncs els van enviar a Doha, i tot gràcies a la comunitat. El Gerard Romero va fer la crida en directe: voleu que estiguem a Doha nosaltres com a Gigantes per cobrir aquest possible fitxatge? Sí, ho voleu? Doncs vinga, va, obro un canal de PayPal i poseu diners, i en funció dels diners que vosaltres poseu, ja veurem
ja
quants dies podem estar, ja veurem quants periodistes podem enviar, ja veurem què és el que podem fer. Però si voleu que hi siguem, doncs vinga, va, participeu. O sigui que això és el que en el llenguatge del màrqueting s'anomena engagement, però un engagement de veritat. No és, tinc una comunitat que després, quan jo demano que facin alguna acció, no fan res perquè només estan allà per mirar, o ni tan sols potser miren, perquè també sabeu que les xifres a internet moltes vegades estan inflades per bots, que ja n'hem parlat, que hi ha molts comptes que són automàtics i aquestes coses i no se saben ben bé el què, però no. La del Gerard Romero en concret, que n'estem parlant avui, és ben real, perquè ja us dic, pot finançar fins i tot accions en concretes proposades pel mateix Gerard Romero.
I d'això, Susana, també se'n desprèn que potser els joves no paguen o estan disposats a pagar per entretenir-se, com tu deies, no? Enviant a part de l'equip de Gigantes a Doha, però potser no per informar-se, no? Que en qualsevol cas aquest seria un altre debat. També ens ha cridat l'atenció que, segons dades del major estudi fet fins ara per analitzar aquest corrent emergent dels continguts, del generador de continguts, un 93% dels creadors diu que la seva ocupació ha tingut un impacte negatiu en les seves vides. Per tant, és un món que té molta llum, però també té moltes ombres. Això a què es deu, Susana, aquest malestar també que genera, doncs, aquesta hiperactivitat també multimèdia dels creadors?
Doncs a que és una activitat molt esclava. Si tu parles amb qualsevol d'ells, o sigui, jo he pogut entrevistar alguns per fer reportatges o articles acadèmics, i si tu parles amb ells, ells t'expliquen que estan 24 hores non-stop, 7 dies a la setmana, pensant en continguts. Això, torno a repetir, quan arribem a un nivell com el del Gerard Romero o el de l'Ibai Llanos, que són molt pocs, perquè la majoria pensem que estan fent streamings, tenen visibilitat en els seus canals, però després potser presenten programes en altres llocs o tenen una feina complementària que no té res a veure amb la comunicació, etcètera, etcètera. La majoria són així, tenen una via d'ingressos complementària amb el streaming, amb el que fan en els seus canals digitals, però ells tenen altres feines. Però en el cas que estiguin guanyant diners 100% amb el que fan en aquests canals, amb els subscriptors que tenen, per exemple, a Twitch o a YouTube, aleshores, clar, és una dedicació total i absoluta. No fan altra cosa. Nosaltres potser els veiem només una hora o dues hores al dia, però ells estan tota l'estona generant idees, anant a gravar aquestes idees, editant, en el cas de YouTube, que és encara més sacrificant, no?, aquests vídeos. En el cas de que siguin streamings, els streamings acostumen aleshores a ser més llargs, ja no parlem d'una hora al dia o dues, estan potser 4 o 5 o 6 hores al dia si hi ha esdeveniments esportius. D'acord? Per exemple, o sigui, és viure pel canal i després tenir tota l'estona l'ansietat de que si tu no hi ets o no hi ets en les millors condicions, per subscriptors, perquè és tot molt volàtil. Igual que els guanyes, els perds també al moment. I si tu perds subscriptors, generes menys ingressos per la plataforma. I en aquests estatus, doncs això no es pot permetre, no? Perquè també perjudica i danya la teva marca personal.
Bé, és que ho anava a dir, és que és una marca personal. O sigui, no deixen de potenciar aquesta marca personal, no? I han d'estar al dia d'aquesta marca personal.
Totalment. I, de fet, o sigui, el fet que és una activitat costosa i que té danys en la salut mental, la veiem en què l'Ibai Llanos n'ha parlat obertament i s'ha pres algun temps de descans, i també ho ha fet el Rubius i també ho ha fet la Dulceida. És a dir, tots els que estan en el nivell més top han desconnectat durant uns mesos de l'activitat que feien perquè no sabien com gestionar-ho, perquè en un moment peten i ja no poden més.
Clar, Susana, això estem parlant de gent que treballa les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana, i tu parlaves, no?, que són ells mateixos, ells són l'empresa, per dir-ho així, cosa
totalment
que no passa, per exemple, en els mitjans tradicionals, perquè hi ha, evidentment, unes regulacions, també hi ha per dir-ho així, sindicats que vetllen pels nostres drets, però clar, aquí els creadors de continguts, amb qui o on s'han d'emparar? Perquè ells també, com qualsevol altre treballador, haurien de tenir el dret de poder desconnectar d'alguna manera. No sé si això encara queda per regular, si és un terreny fangós, com funciona?
Doncs és un terreny encara fangós, però la UGT va crear un sindicat. Bueno, la UGT, és a dir, dins de la UGT hi havia una rama que s'encarregava de tot el tema dels creadors de continguts, és a dir, que sí que s'estan intentant organitzar per tal de reivindicar i lluitar també pels seus drets laborals. El que passa que jo veig una difícil solució, no? Perquè és el que dèieu abans, en una empresa tradicional, ja sigui un mitjà de comunicació o l'empresa que sigui, hi ha uns drets laborals, hi ha un comitè d'empresa que vetlla per aquests drets laborals. El que passa que, clar, Internet, per dir-ho d'alguna manera, és una jungla. I si tu tens un canal de Twitch, qui anirà a fiscalitzar a quina hora obres i a quina hora tanques el canal? Aleshores, sempre que hi hagi un altre que estigui disposat a fer més hores que tu, a fer més directes que tu, a estar més pendent del canal que tu, tu estàs perdent.
Ja,
i qui pot emparar això? Com ho podem regular, això? Com ens posarem d'acord o com es posaran d'acord per regular això? No ho sé, ho veig complicat. Crec que la figura del creador de continguts és la figura del capitalisme salvatge, o sigui, representa el capitalisme més salvatge. Si no hi ets tu, estarà un altre ocupant el teu lloc.
Mira, Susana, per acabar, et volem fer dues preguntes en una. D'una banda, clar, tu com a expert en comunicació digital, com creus que avançarà aquest fenomen? De què estarem parlant d'aquí uns anys, fruit d'aquest fenomen? I l'altra és com nosaltres, com a mitjans tradicionals, què hem de fer? Si seguim aquest nou format, no? O seguim fidels a la nostra fórmula o fem un híbrid? Per no morir, no? D'alguna manera, o fins i tot per arribar a aquest tipus de públic que estan arribant ells.
Jo crec, contestant per la segona pregunta, que els mitjans de comunicació han de seguir fent el que saben fer i fer una aposta encara més forta pel periodisme i deixar tranquil·lament que els creadors de continguts facin el que saben fer, que és comunicar i fer entreteniment. Per tant, jo crec que haurien d'estar dos mons molt diferenciats i que no ens hauríem d'enlluernar per aquestes grans figures, no? Com deia l'Ibai Llanos, a tota la seva comunitat. I l'altra pregunta que em feies, cap a on va, no? Aquesta,
cap a on avançarà, no? Aquest fenomen?
Sí, l'economia de creadors. No sé cap a on avançarà i, sincerament, tal i com veiem, segurament serà cap a aquest capitalisme salvatge que estàvem parlant, però estaria bé que avancés cap a una economia mitjana. És a dir, que poguéssim veure creadors de continguts, això, que simplement viuen del seu contingut, tenen un sou normal i ja està. Però el que estem veient a dia d'avui és que els que no són tan grans com l'Ibai Llanos, que per exemple tenen, posem, 40.000 seguidors a Twitch, aquests estan dedicant molt de temps a la plataforma, potser una mitja jornada, i per dedicar una mitja jornada s'emporten 100 euros al mes. I aquestes són les xifres reals, i aquestes són les xifres de la majoria. Per tant, jo entenc que si tu vols ser creador de continguts en alguna d'aquestes plataformes, és a dir, tens aspiracions de ser un streamer, el més important és que primer tinguis una feina, primer tinguis uns estudis, tinguis una via de finançament principal i això ho facis com a hobby. I si t'emportes 100 euros, bé, i si no t'emportes res, també. Però que no ens enlluernem en això, perquè això és com el futbolista que vol ser Messi.
Doncs
molt poc.
No, complicat.
Mira, de fet, quants has dit al començament de l'entrevista? Quants continguts digitals havien començat? Després de la pandèmia, no? Susana, ens has dit una
milions.
Xifra, no? Una barbaritat,
sí.
No?
Havíem dit que hem passat dels 50 milions al 2021 als 300 milions d'ara. O sigui, que hem incrementat en dos anys per 6 la xifra.
Doncs escolta, ha estat un plaer escoltar-te, com sempre, aquestes bones reflexions que ens aporta la Susana Pérez Soler, periodista i doctora en comunicació digital per Blanquerna Universitat Ramon Llull. Susana, que vagi molt bé. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.